Hola, bon dia, Jordi, bon dia.
Com està? Sorprès, decebut, una mica de tot?
No, 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 sorprès no. Era una decisió que s'esperava, una decisió que s'esperava, vull dir que s'ha anat veient que durant els últims mesos, doncs, degut a que les condicions que quedaven pendents per netejar completament aquest tema de la taula, com era, i això s'ha de recordar, el que queda pendent és que estem parlant de casos que van passar abans de l'any 2015, i això també s'ha d'entendre, a l'hora d'entendre la decisió, doncs, casos que van passar abans del 2015, quedava pendent de la part dels russos que donguessin tota una sèrie de dades per aclarar del tot quins d'aquests atletes que abans de l'any 2015 havien competit i a lo millor guanyat medalles i guanyat títols, doncs havien estat protegits i quins no. Això hauria servit d'una vegada per totes per aclarar doncs, qui era culpable o qui havia estat protegit de temes de dòping i quins atletes són totalment nets, perquè hi ha dubtes sobre tothom. I els russos no han donat aquestes informacions i aleshores pues, ha vingut aquesta sanció. Per tant, no és cap sorpresa perquè faltava donar aquestes informacions que no han donat.
Ara hi ha una pregunta molt important, és, efectivament, en principi, Rússia no podrà participar en els Jocs Olímpics de l'estiu que ve, però sí que s'ha dit que hi ha els esportistes russos que no tinguin res a veure amb aquest dopatge que ho podrien fer sota una altra bandera. És evident que, si amb alguna persona podem parlar de competir amb altres banderes, com és, per exemple, l'equip dels refugiats, és Pere Miró, que intenta sempre que els esportistes quedin més enllà, tacats més enllà del que són, menys enllà del que són els seus propis països. Per tant, la pregunta és, descarta Pere Miró que els russos puguin participar en aquests Jocs Olímpics a hores d'ara i en el cas que sota bandera russa sí, s'intentarà aixoplugar-los sota una altra bandera?
Bueno, aquí primer, Jordi, gràcies per la pregunta perquè penso que hem d'aclarar un tema que diria que a través dels medis de comunicació no s'hi ha donat cap atenció i a mi em sembla que és crucial per això, que és que la decisió d'ahir, la decisió de la UADA, no es pot implementar de manera directa. O sigui, que tot el que s'està dient no es pot executar si hi ha dues condicions perquè es pugui executar. La primera, que és bastant, diríem, improbable, que és que els russos estiguin d'acord. O sigui, és un procediment que realment tu em diràs, bueno, aquest procediment és una mica complicat. Podríem tardar dos dies en explicar-lo, és el procediment de la UADA, no és el nostre. Jo intentaré explicar-te'l ràpidament. O sigui, ara la decisió d'ahir de la UADA serà comunicada als russos, avui. El dia 10 se'ls comunica. I els russos tenen 21 dies per poder dir si estan d'acord o no estan d'acord amb aquestes sancions.
És evident que no estaran d'acord.
Imagino que no. Llavors, la UADA, a partir del dia, doncs, d'aquí 21 dies, a l'1 de gener, podríem dir, a partir de l'1 de gener, ha de començar el que se'n diu els procediments davant del Tribunal Arbitral de l'Esport, el TAS. Per tant, llavors la UADA presentarà el cas davant del TAS, la UADA, no els russos, la UADA, ha de començar els procediments i a partir d'aquí, doncs, el TAS jutjarà i el TAS decidirà si el que ahir es va decidir és correcte, si és incorrecte, si és, encara s'ha de castigar més, si s'ha de castigar menys, o sigui que el TAS pot arribar a decidir coses diferents de les d'ahir. I això probablement serà un procediment normal del TAS i encara tardarà uns mesos, imagino jo, en haver-hi una decisió final que es pugui executar. Això és el primer de tot que s'ha de tenir en compte. O sigui que tot el que estem parlant de les sancions està tot pendent encara de que realment els russos acceptin, cosa improbable, o que el TAS decideixi en el seu moment, el qual tardarem uns mesos. Però si llavors vols, podem anar teòricament.
Ara.
A veure, i respecte a el que es va decidir ahir, què hi ha? Bueno, també és un pèl complicat, perquè s'ha d'anar a la lletra, com amb totes les decisions que hi ha, que afecten a persones o organitzacions. Llavors, diríem que és unes propostes de decisió força equilibrades, des del meu punt de vista, perquè des d'una banda pretenen castigar els que realment eren culpables d'això, segons s'explica en la decisió de la UADA, no? Els que van protegir tot aquest sistema, que és fonamentalment els òrgans depenent del govern. Jo no dic que sigui el govern, òrgans depenent del govern. Però, clar, d'una altra banda, també es diu que s'han de protegir els esportistes nets, els esportistes que han seguit tots els controls d'opatge, els esportistes que no tenim cap dubte, que realment poden competir igual que els altres, sense trampes, sense estar protegits pel dopatge. Llavors, aquests esportistes ja diu aquesta decisió, que repeteixo, s'ha encara d'aprovar, pues aquesta decisió diu que poden competir a Tòquio. I poden competir, diu, sota dos fórmules. Una fórmula és que realment ells estiguin nets totalment. I llavors la UADA farà encara més i més controls i posarà la barra encara més alta amb els esportistes russos a nivell de controls que amb els altres. Una vegada aquests hagin superat això, per tant ningú ha de tenir dubte que els esportistes que competeixin a Tòquio estaran nets, els russos, perquè hauran passat més controls que cap altre esportista. Llavors ve la segona condició, com competeixen. Diuen, es diu que la bandera russa no pot estar present en els jocs. Bueno, cas de que el cas, repeteixo, agafi aquesta decisió, llavors, esclar, hi ha moltes fórmules que s'hauran d'estudiar. Potser el propi TAS decidirà sobre aquest tema, perquè el TAS pot arribar a aquest tipus de detalls, no? De dir, ja, sota quina bandera. Per tant, si el TAS decideix sobre la bandera, ja no hi haurà més discussions. Ells poden dir, escolti, pues, miri, no és la bandera russa, però és la bandera, no sé, del Comitè Olímpic Rus, o és la bandera de, no sé, del Comitè Olímpic Internacional, o és una altra. Per tant, el TAS pot decidir sobre aquest tema, i jo penso que decidirà també sobre aquest tema, i nosaltres el que farem serà executar-la. Però aleshores, evidentment, repeteixo que el que diu ahir aquesta decisió, simplement parla que la bandera russa, i suposem que vol dir la bandera del país, no? A partir d'aquí, és clar, hi ha moltes modalitats que no són les banderes del país pròpiament, no? Jo et recordo només un tema, Jordi, que va ser molt conegut, que és que durant els Jocs Mediterranis a Tarragona, no? Per exemple, pues, la bandera de l'estat de Kosovo no va desfilar, per lo que ja sabem, no hi ha relacions entre els dos països, però, en canvi, va desfilar la bandera del Comitè Olímpic de Kosovo, perquè el Comitè Olímpic de Kosovo és qui va participar. Per tant, no et puc contestar la pregunta, no perquè no vulgui, és que no puc, però hi ha, evidentment, moltes sortides que, una vegada, lo important que és que els esportistes russos puguin participar, que això no ho dubta ningú, això està amb la pròpia decisió d'ahir, que sí, que se'ls donen possibilitats de participar, jo espero que ho poden fer d'una forma que nosaltres entenguem que no és discriminatòria, perquè seria una mica, podríem dir, no just que si tenim esportistes que estan totalment nets, com direm, que poden participar, es sentin discriminats respecte a altres esportistes.
Ha quedat claríssim, claríssim i molt ben especificat i explicat, és a dir que d'això us decidirà el TAS, efectivament, veurem, si no diu el TAS hi ha moltes modalitats poder-ho fer, com va passar aquí als Jocs del Mediterrani, ho podríem fer sota la supluc de la bandera del Comitè Olímpic de Rússia, en aquest cas. Però, en fi, li vull fer una última pregunta amb el Pere Miró. No sé si ha arribat a conèixer directament el personatge en qüestió, aquest director d'aquest laboratori de l'Agència Antidopatge Russa. Ell, recordem, va ser convidat pel Comitè Olímpic als Jocs Olímpics de Londres. Qui és qui confessa en aquest documental que es diu Icarus que alguns esportistes russos s'havien dopat a Pequín, a Londres i a Sochi el 2014? El coneix Pere Miró, el Rodchenko aquest, o no?
No el conec personalment, no, mai he parlat amb ell, sé qui és, evidentment, perquè està en el centre de tota aquesta història, però no particularment, personalment no he parlat mai amb ell.
Pregunto en futur, per tant, interpreto que els Jocs Olímpics que venen, els de l'any que ve, seran els Jocs Olímpics més nets, en principi, de dopatge, tenint en compte que els atletes russos que hi participin estaran encara més vigilats que en els últims Jocs?
Bueno, haurien de ser-ho. O sigui, jo diria que les mesures que s'estan prenent cada vegada més, vull dir, ens haurien de garantir, repeteixo, que tot esportista que estarà a Tòquio estarà totalment net, tal com diria. Però, escolta, això és una asseveració que jo mai faré 100%, perquè malauradament ja en tenim masses experiències que resulta ser que els que volen fer trampes, malauradament, i no sé per quines raons, sempre van una mica més endavant que els que intentem posar ordre en tot això. Però, bueno, almenys t'asseguro que s'està fent tot el possible perquè així sigui.
Per tant, interpreto que aquests Jocs de Tòquio prendran encara més mesures per evitar adulteracions com aquestes explicades.
Evidentment. O sigui, no és perquè el control sobre els que estaran a Tòquio no comença, evidentment, a Tòquio ni un mes abans ni dos mesos abans, sinó ja portem anys, i diria jo, des dels Jocs Olímpics de Rio, de comú acord, dels últims 4 anys, de comú acord amb la UADA, de comú acord amb les federacions internacionals, doncs s'han aplicat un munt de mesures permanents, permanents i permanents, sobre controls dels esportistes a tal nivell, d'aquests que estem parlant, que es poden classificar per Tòquio, de controls que són en competició i fora de competició, que aquests esportistes poden estar sotmesos a un control sorpresa en qualsevol moment del dia o de la nit. Vull dir, i això està passant en els últims 4 anys, i per tant, a veure, hauríem de tenir una certesa quasi total, repeteixo, de que els que estaran allà estaran totalment nets.
Acabo. En aquest documental que explicava Icarus, el Rodchenko explicava com durant els Jocs Olímpics d'hivern de Sochi, agents del que seria el nou KGB canviaven les mostres d'orina dels esportistes russos per amagar que es dopaven. Ignoro si el Comitè Olímpic Internacional això els constava o els arriba a constar.
A veure, primer hauria de dir que jo no conec aquest senyor, però aquest senyor, a l'hora de jutjar el que diu, i ara que ell està als Estats Units vivint, sota protecció americana, i aleshores, ara que se l'està posant una mica, alguns l'estan posant en els altars, en aquest senyor, i aquest senyor no s'ha d'oblidar que està en el centre de tot aquest sistema que es va crear a Rússia per protegir certs atletes que es dopaven, molts atletes que es dopaven, i ell va estar en el centre. Per tant, a partir d'això, de que no hi ha dubte de que aquest senyor, i no vull dir que ell fos el màxim responsable, és una cosa que jo no puc dir, però està clar que ell estava en el centre de tot aquest sistema. Pues, estant en el centre d'això, el que aquest senyor pugui dir, a mi realment sempre em causa una certa desconfiança. Una persona que realment que ha fet trampes, com està demostrat que les ha fet, que ha creat un sistema de protecció de cents d'esportistes, que, en resum, que ha fet moltes coses. Llavors, quan ell ens explica la veritat, sempre la veritat ha d'estar, des del meu punt de vista, una mica no solament posada en dubte, sinó que s'ha de verificar 100 vegades. I tot el que ell ha explicat del tema que va passar durant els Jocs Olímpics de Sochi és cert, és totalment cert, que hi va haver esportistes que van estar protegits per al sistema, però d'aquí a tots aquests detalls que són dignes de pel·lícula, doncs hi ha, podríem dir, encara certes coses a verificar.
Per tant, vosaltres no sabíeu res, interpreto.
No, durant els Jocs no, evidentment. Però després hi ha hagut investigacions molt serioses. Després, vull dir, hi ha hagut diverses comissions que han tractat del tema. Hi ha bé la comissió d'una banda Schmidt, no sé si ho recordes, que és un antic president de la Confederació Helvètica, no?, que va presidir una comissió que va investigar tot aquest tema i que va arribar a la conclusió que, evidentment, a Sochi hi va haver tot unes manipulacions durant els Jocs de Sochi, però no únicament en els Jocs de Sochi. Com dèiem abans, aquest sistema que protegia els atletes, doncs, escolta, va des de l'any probablement estic dient 2009 fins al 2014, fins als Jocs de Sochi i uns mesos després, encara quan es va començar a destapar tot. Per tant, pues, és cert que durant els Jocs de Sochi aquest sistema va continuar funcionant. Ara bé, tots els detalls, una cosa és el sistema i l'altra és els detalls explicats, aquests que et deia digne de pel·lícula, amb agents que entren i surten de laboratoris durant la nit i canvien mostres i tot això, tots aquests detalls són tots, diria, encara que no tenim clars com van funcionar les coses. Aquests detalls dignes, com jo deia abans, de pel·lícula, no els coneixem prou bé. Ara, el que sí que és cert és que hi va haver manipulacions, està ben clar.
Moltes gràcies, Pere Miró, i fins molt aviat.
Moltes gràcies, Jordi, i saludacions a tots els oients. Moltes gràcies.